Bona nit a tothom, Gabon Gustioi. Aquí estem, mig encostipats després d'una remullada ben gratificant. Això sí, tot s'ha de dir. Avui felicitarem el Cafè Antioquia pel seu 20è aniversari. La Clara farà un cafè amb el Bertxolari Xaviera Morissa. Amb l'Antonio explicarem com va anar la remullada i el compliment de l'aposta agosarada dels 200 seguidors al cap de 10 programes. L'Albert ens parlarà d'esportistes arruïnats. La Núria ens recomanarà 4 llibres per a aquestes festes. L'Albae justificarà la presència de la deessa Mari durant el bany de dissabte a la platja. I a l'Agenda Cultural us suggerirem alguns esdeveniments per participar durant aquest cap de setmana. Vinga, comencem! El De Mica en Mica s'omple la pica!
L'editorial, amb Francesc Agramunt.
El 15 de desembre de 1995, al cèntric barri bilbaí de Bando, l'associació cultural Sembat Garà apostà per l'edifici de l'antic cinema San Vicente per tal d'erigir-hi un temple de la cultura, amb un ull centrat en la cultura euskaldun i l'altre mirant cap a l'exterior. El seu nom, Cafè Antioquia, més conegut popularment com l'Antxoqui. La seva contribució ha fet de l'euskera una llengua d'avantguarda cultural, en un entorn poc favorable com és el de la capital biscaïna. El cor del Cafè Antioquia ja batega en euskera cap al món globalitzat de ple segle XXI. És un aparador de la cultura d'ahir, d'avui i de demà. Un espai polivalent, amb 700 persones d'aforament, i amb més de 300 actes al llarg de tot l'any. Concerts, teatre, projeccions de cinema, trobades i congressos, activitats per al públic infantil i esdeveniments de caire privat. Això als vespres, perquè al migdia és un restaurant amb menú diari amb capacitat per a 200 persones. El Cafè Antioquia tot convergeix en un eclecticisme d'èxit. És un aparador de la producció cultural basca, on tota la creació en euskera passa per l'escenari, des de la dansa, la música i el teatre, fins al cinema i el Bertxolaritza. Potser la seva popularitat, més enllà de les fronteres d'Euskal Herria, li arriba perquè s'ha consolidat com una de les sales de concerts més importants de l'Estat, on en 20 anys hi ha actuat milers de bandes musicals de tot arreu. Tots els grups capdavanters de l'escena musical basca hi han tocat, tant en euskera, com sea Mais, Anari, Gatibu, Betagarri, Fermín Muguruza, Berri Txarrac, Dut, Elijah Tamaider, Rupert Ordorica o Miquel Urdangarín, en llengua anglesa, com We Are Standard o Belaco, o en castellà, com Porco Bravo, Discípulos de Dionisos, Barricada o Doctor Deseo. Però, a més, hi ha molts grups que han inclòs Bilbao i el Cafè Antioquia com a parada obligatòria en les seves gires, com The Dictators, Nashville Pussy, Mad Sin, Neumann, Buzzcocks, Supersuckers, Los Planetas, etc. I també grups de casa nostra, com Zoo, Els Catarres, La Pagatina, Love of Lesbian i Stan Steel, entre molts i molts d'altres. Per exemple, en aquests moments hi està actuant Sidoni. Integrat dins del model cooperatiu de l'associació Sembat Garà, l'Antioquia ha esdevingut com un referent de l'euskera i tot allò que se'n pugui derivar. En paraules del seu responsable, Miquel Urbelt, és una entitat privada amb objectius públics. 20 anys és quasi una generació, un nom que ja forma part de la vida de les persones que resideixen, passen i sovintegen per Bilbo. Ja és una cita obligada sempre que es viatja a Bilbao. Visites el Guggenheim, el Casc Antic, Sant Mamés i a la nit vas a l'Antioquia. Sinònim de festa, de concert i de passar-ho molt bé. En fi, de cultura viscuda i compartida, compla la nostra memòria personal i col·lectiva. Si les seves parets parlessin. Ah, i per cert, sí, a l'Antioquia també s'hi lliga. Zorionak.
Cafè amb Clara García.
Bona nit, Clara, Gabon. Avui entres dintre del terreny dels Bertxolaris, no?
Molt bona nit. El passat dimarts vaig entrevistar a Xavier Morissa, un bertxolari, poeta improvisador en llengua basca i també exmembre del grup del Parlament Basc durant els anys 90. Vaig entrevistar mentre em trobava a un local de San Francisco per donar suport a tots aquells presos polítics bascos que estan empresonats i estan ben lluny de les seves famílies. I aquí us deixo una entrevista. Buenas noches, Xavi.
Buenas noches, me has dicho, es que no escucho bien. Sí, sí, buenas noches, muy buenas, además.
Sí. Usted, mira, yo provengo de Cataluña y sí. Me gustaría que nos explicaras un poco qué es esto de Versolari.
Bueno, es una persona que se dedica a improvisar versos, cosa que tenéis en catalán,
sí.
Tenéis en Mallorca también, hay en muchas partes, bueno, en todo el mundo.
Sí.
Todo esto había aquí, pues se mantiene con bastante fuerza. Dentro del mundo euskaldún, que es bastante, relativamente pequeño,
sí.
Dentro de esa pequeñez, la improvisación es muy importante. Y bueno, entonces en las competiciones la gente tiene mucha afición, hay mucha gente nueva, joven, en fin. Dentro de la cultura vasca es una de las modalidades, uno de los campos casi más fuerte tiene, más populares son.
O sea, es bien acogido en el País Vasco esta cultura, o sea, la gente responde muy bien a esto.
Sí, sí, bueno, esta cultura viene ya de... Es que viene... Esta cultura ha existido en todas las lenguas,
sí.
Ha existido en catalán, existe en portugués, todavía existe en portugués, con mucha fuerza, existe en Mallorca, existe en La Gomera, existe en Murcia, y existe en todas las culturas, en todas las lenguas. Lo que pasa es que las lenguas, digamos, imperialistas, las dominantes, han eliminado esta cultura popular, pero todavía en castellano existe,
hay
por supuesto en catalán. Hombre, claro, en Italia existe bastante,
sí.
Y además existe. Lo que pasa es que no es una cultura que aparece en los medios así, ¿no? Pero
sí.
Y entonces, como digo, en euskera sí tiene fuerza. Lo que pasa es que el euskera en conjunto no tiene tanta fuerza como el catalán en la sociedad catalana.
Esa
es la...
Ahora cambiando de tema, hoy creo que hacía 20 años el anchoqui. ¿Cómo valoras el anchoqui estos 20 años que han estado juntos?
¿Anchoqui? ¿A qué anchoqui te refieres?
¿El café anchoqui?
Ah, bueno, aquí en Bilbao.
Sí.
Bueno, pues eso, es un espacio donde... Bueno, en Bilbao hay mucho euskaldun, mucha gente.
Sí.
Entonces es un espacio, bueno, que lleva 20 años, que es difícil mantenerse así y que ha tenido éxito, claro. En Bilbao hay mucha población y entonces hay mucho euskaldun, entonces... El pueblo donde más euskaldunes hay es Bilbao, claro. Lo que pasa es que están muy dispersos.
Sí.
Entonces el café anchoqui nació con esa idea y bueno, y sigue. Y bueno, pues es un punto más dentro de esta pequeña marea que intentamos que vaya creciendo.
Sí, vale. Y una final parte, por esa gente que quiere luchar por la cultura, ¿qué les dirías? Tú como Versolari que eres dentro del grupo del Parlamento, del Parlamento Vasco, ¿qué les dirías para que sigan luchando con la cultura, la identidad?
Bueno, que, hombre, la lengua, o sea, la cultura, y sobre todo que la cultura que vaya unida a la lengua, porque con la lengua se pierde la identidad, ¿eh? Eso está claro. Puedes ser independiente, pero si has perdido la lengua, has perdido la identidad, ya eres global.
Ya.
¿No? O, bueno, global no, has pasado a otra lengua, ahora es español. No solo, la cuestión de la lengua sobre todo es... pertenece a la conciencia ciudadana. Entonces, si los ciudadanos, si lo, aquí la gran... No hay programación, no quiere y no tiene conciencia y no le sale a hablar, aunque... Si no lo sientes, o, aunque no lo sientas, si lo practicas, pues aportas mucho más.
Sí.
Aquí sentimos todos que sí, sí, el euskera, pero si no practicas...
No se va a ningún lado.
Eso, pues, que... Que lo fomenten y todo, pero lo que pasa es que protejan con las leyes y todo, pero si la gente no responde, no hay nada que hacer. Y para nosotros el problema principal es los ciudadanos. Si los ciudadanos no quieren, no se implican, claro, porque esto no es una secta. Para que una lengua se mantenga hace falta una masa importante.
Sí.
Si esa masa importante va decayendo, por mucho que haya academias y gobiernos y escuelas y modelos y eso, ¿no? Diríamos, yo hace años dije... que para la solución de la euskera, una de las soluciones podía ser mandarlo para 20 años a Cataluña. Sí, es cierto.
Pues mira, ya avisaremos.
Mandarlo a Cataluña y mira, allí lo arreglan, lo componen, lo hacen todo y mira, os devolvéis. Claro, pero gracias.
Vale. Pues muchas no, buenas noches, Xavier, gracias por la entrevista. Vale. Esperemos mucho gurre aquí, que siga la lucha por la identidad vasca, que, pues no, sí, que, no, sí, que no se cambie nunca.
En eso estamos.
Vale, muchas gracias por la entrevista.
A vosotros, a vosotras.
Destacaré que va dir que ens té molta més els catalans perquè, segons ell, tenim una independència d'identitat cultural, cosa que, segons ell, l'escolaria no té pas. I bé, moltes gràcies a tots els oients de mica en mica, sopa la pica.
Moltes gràcies, Clara. Bona nit. Xavier Amoriza, tot un referent dins del verxolarisme. Vinga, continuem amb el programa.
Amb les velles banderes d'un país clandestí seguirem.
El calaix de l'absurd, amb Antonio Rueda.
Bona nit a tothom, bona nit, Cesc.
Bona nit.
Si tal com vàrem dir, el 12 de desembre del 2015 va tocar la posta dels 200 seguidors del Facebook.
Sí, la vam fer.
La vam fer, vam quedar a dos quarts d'una del migdia, al Musquit.
Molt bé, platja de l'Arena.
I bueno, vam portar la gravadora, vam fer uns àudios.
Sí, clar.
I bueno, i els haurem de presentar, no? Primer de tot vam quedar a la platja i bueno, us posem el primer àudio quan ens vam reunir tots, diguéssim, abans d'anar a l'aigua, la primera reunió al pàrquing de la platja.
Al punt de trobada.
Al punt de
trobada. Per cert, tinc mocs, no sé si és de llavors, jo crec que era d'abans, però sí que ha passat una mica de factura. Però bé.
És possible.
Però bé, gratificant.
Gratificant, sí, sí. Vaig passar fred, però després et queda bon cos. Quan han passat uns 10 minuts, un quart d'hora estàs sec i amb la roba...
Sí. Sí, sí, jo ho agraeixo, això ens portarà bona sort.
Ens portarà bona sort, començarem bé l'any.
Doncs anem a escoltar...
Com diuen a la televisió, a dins àudio.
Vinga, doncs.
Ja som a la Playa de l'Arena. Com va, Antonio?
Va bé, ha arribat el gran dia, estic una mica acollonit.
Una mica de vent?
Sí, una mica de vent, bueno, bastant de vent, sí, sí.
A l'horitzó hi ha un home caminant.
Sí, em sembla que és el Basili, no pot ser?
Basili, aquí... Sí. Enmig d'un pàrquing immens.
Sí, fa dies que no ve la secció, però avui el cabró sí, per riure's d'un altre sí que ha vingut, sí.
Sí, sí, però s'ho pren en calma, eh? Com si fos aquí l'estrella.
I no res, tot sigui per la fama, no, Cesc?
Sí.
Pels nostres oients, ho vam prometre.
Per complir, a veure, tu vas proposar una aposta, la vaig acceptar, i el que es diu a la ràdio es fa.
Es fa a la ràdio, efectivament.
Compte amb el que diem, també.
Sí, sí, no, no, ara m'agafaré una mica més amb pinces les meves paraules, perquè...
Ha vingut gent també de l'equip, per exemple aquí Susana Seguer.
I Batlle.
I Batlle.
I Batlle, que també sóc de la meva mare.
Una mica tapada et veig, eh?
Jolín, jo estic pelada de fred.
Fa solet ara ja.
Ja,
fa solet. Caminant cap aquí tenim a Núria Mampel.
Bones.
Què?
Fa rasca, jo no sé com ho fareu això.
Mira, cap a dins. Cosa fàcil.
Res, jo us gravo i ho pengem a la web, no passa res.
Atenció, que acaba d'arribar.
Què tal, Cesc? Què tal, gent? Com esteu?
L'estrella, l'estrella.
La lluna. Hola, bones.
Qui és vostè?
Sóc la Clara.
I avui fem el cafè o el farem després?
El fem després, a després, millor.
El cafè ha d'estar ben calent, eh? Perquè sortirem...
Ben mullats.
A guachirri. Qui hi ha aquí? Qui és vostè?
Bon dia.
Bon dia.
Jo sóc el Miquel.
Molt bé. D'on és vostè?
Jo estic no parlo català.
Això és com una boda. De part de qui ve vostè?
Otra vegada.
De part de qui ve? De l'Albae. Ah! Hola. Albae Morell.
Hola, bon dia.
Escriurem noves llegendes.
Sí. Ui. A veure, que està el Basi fent petons i abraçades.
Una abraçada, vinga, una abraçada. Bé, ara que hi som tots ja podem tirar l'arròs.
Tenim,
eh?
Tenim un oient.
Tenim un oient? On? Aquí vendent...
Allí, que s'apropa amb el gos.
Ah!
Ara hem de parlar no, amb ell.
Semblava que vengués aquí perquè hi ha unes paradetes, tot s'ha de dir, les paradetes del Top Manta.
Sí,
del Top Manta.
Top Manta, sí.
No ven Top Manta el teu amic o conegut o el teu fan.
No m'ho ha explicat. Ah. Si ven o no, això ja no ho puc dir. Ho hem de preguntar ara, però no...
Va amb un gos, va amb un gos. Bé, doncs, podríem anar cap allí, tenim la bossa, ho tenim tot.
Vinga, jo porto la bossa.
Encara anem vestits, eh? Ara hem d'anar despullants, a canviants. I després...
Amb l'oient, un moment.
A veure, sí, vés a parlar amb
l'oient. Tenim aquí el primer oient que ens ha vingut a veure
Hola, bon dia.
Què tal, Antoni?
Has vingut a riure una mica, no? De...
Identifiquis.
Identifiquis.
Soc el Jared.
El Jared, sí, és un company de la feina que ens escolta i ha vingut també a riure'ns una mica.
Tancat el cotxe.
Doncs bueno, anirem cap a la platja, tallem i ara mateix estem amb vosaltres.
D'acord, doncs. Vinga.
Llavors, un cop ens vam reunir tots, ens vam treure les sabates, vam saludar el nostre oient, que ens va fer molta il·lusió que ens vingués a veure, i vam anar caminant amb els peus nus cap a la platja.
Tot xino-xano, una mica de fresqueta.
Una mica de fresqueta, i... perquè ja estava la marea baixa, i llavors hi havia molta distància entre el pàrquing i, diguéssim, i l'aigua.
Sí, vam caminar una miqueta. I no érem els únics que ens banyàvem, eh?
No, hi havia un home que semblava gran, 60 anys, ara ho expliquem.
Vinga, doncs.
Posem l'àudio.
Antonio, sisplau, em pots dir per què estem aquí? Fuà, perquè sóc imbècil, a veure...
Aquesta... Com va arrencar la cosa? A veure.
Va arrencar perquè vam començar el programa, no sé si la segona o tercera setmana.
Sí.
Vaig emocionar, diguéssim.
Vas emocionar potser massa.
Massa.
Sí.
I vaig dir, va, em jugaré que si arribem als 200 seguidors, sí, ens fiquem a l'aigua a l'hivern.
Impulsiu i l'ús.
Impulsiu. I pensant-me que no hi arribaríem als 200. I vam arribar quan faltaven dos dies per finalitzar l'aposta.
Sí, i quan dius aquestes... O sigui, jo recordo que va estar una mica mort el tema... Però quan es va dir això del bany, la gent s'hi va llançar. Va haver una allau.
La part més dolenta...
De morbo, allau de morbo.
De morbo, clar, la part dolenta collons, de l'ésser humà. Però bueno, ara hem de complir, no? Si ho vam dir, hem de complir.
Dit i fet, això des de petits ens ho han ensenyat, tu.
Sí, estem ja descalços.
Un home de paraula més català, Català ha de tenir paraula.
Home,
només n'hi té una.
Jo ara estic una mica arrepentit, Jo la paraula, però bueno, més que al final... Després... On fico perquè sí, on fico la força.
Sortirem victoriosos de l'aigua.
Sí, això espero. Jo he cridat l'ambulància, per si de cas, que es vagin preparant amb les mantetes aquelles tèrmiques, la dels morts.
Mira, hi ha un home que es banya, No serem els únics.
No, mira.
Ves aquell home?
Avui, potser, guanyem un premi Darwin,
Mira, va rapidet el senyor, collons. Mira.
Tu saps...
Ja porta 20 segons aquest home a l'aigua.
Tu saps que quan et fiques a l'aigua,
sí,
més a dalt de la cintura, els ous... se't retrauen i se't queden com els felins enganxats al cul.
Al cul,
és
bueno.
una dada.
Més còmode i tot, potser.
Sí, més còmode, no pengen, no fan el badajo, saps?
Sí, no boten.
No boten.
No t'has de posar un sostén
no,
genital.
Hem de mirar la part positiva, no?
Bueno.
I no res, doncs ara ens canviem, sí, i estem amb vosaltres ara mateix.
Sí, l'oient ha portat un gos que està corrent,
sí,
per aquí. Bueno, ja es banyarà amb naltros. Aquest gos s'haurà animat, eh?
Sí, segur que va passar menys per aquí amb naltros.
Sí, hi ha gent fent surf, com no.
Sí, però aquests van amb nopré, eh? Aquests estan ben coberts.
Sí, a veure, ells no han fet cap promesa.
No.
Ells estan... Bueno, estan disfrutant d'un hobby.
Saps que se m'estan quedant els dits com pals, tiesos?
Jo encara estic bé. Però, mira, hòstia, que es fot de dins aquest home. Home, potser és un malalt, aquest paio.
No és un malalt, és basco.
Mira, ui.
És basco, a veure.
Sí.
Aquests homes estan fets d'una altra pasta, efectivament.
Hem escollit musquis pel tema de les refineries.
La refineria, per sentir-nos com a casa.
Per estar a prop de casa.
Sí.
És com si anéssim, bueno, Francolí avall.
Sí, és com si jo, quan vaig de... És el paisatge que veig, quan vaig de... Bueno, sense la platja, salvant les distàncies, quan vaig de Constantí a la Pobla o el Morell, doncs...
Això.
Pel costat de Repsol,
doncs... Sí. Falta veure el Dragon Khan al fons.
No fa tanta pudor, No sé si és pel vent, que no sopla cap aquí, però Constantí fa una mica més de pudor que aquí, a refineria.
Sí, perquè fa airet. Sí, per això la van posar aquí, també, la refineria. Bueno, perquè hi ha Constantí, també, perquè bufa l'aire, no?
Jo amb els anys vaig aprendre a passar d'una pudor desagradable a una pudor familiar.
Ja és familiar. Sí, allí sóc a casa, no? Mira, merda, ja fa fred aquí, eh?
Sí, ens estem mullant.
I tinc els pantalons i ja fets una porqueria.
Sí, doncs ens haurem de canviar, no?
Bé, aquí ens canviem.
Sí, ara amb... Dos segons estem amb altres.
Tornem-hi, vinga.
Bueno, doncs després d'això ja ens vam preparar per banyar-nos, vam començar a canviar-nos, posar-nos el banyador, explica'ns una mica...
El banyador i ja està, i poca cosa més. I gravadora en mà, el cap ben alt, això sí, vam començar a endinsar-nos cap a dintre l'aigua. La Núria es va quedar amb els altres, però ella ho gravava des d'allí, amb el mòbil, i llavors doncs també tenim el seu so, que els hem barrejat aquí, per veure... Què ens surt de tot això?
Seguim amb l'àudio.
A veure. Ja ens han canviat, ens traiem la part de dalt. Antonio, vinga, va, Alba, com estàs? Vinga, va.
Sí, el notari ho certifica, El notari ho certifica,
Espera, Alba, vinga, Alba. Ja hi som.
Hòstia, quins pectorals que tens, nen.
Sí. Sempre hem fet esport.
Jo estic més fort que tu, mira.
Vinga.
t'ha agafat cabell, no?
Va, que encara no tinc freds.
Ah, cabron! Està bé, està bé.
Va, una miqueta d'escalfament.
Com entrem dintre l'aigua?
Sembles una nedadora professional.
Vinga, va!
Hòstia puta.
Va!
Bueno, anem som-hi. A fer una foto tot plegats que ens la farà.
Després?
Després.
Hòstia, la va, com corre.
Ànim!
No marxeu!
A veure. Jo, ja estem dins de l'aigua. Ja estem dins de l'aigua.
Oh, quina onada!
Jo compliré, em fico l'aigua i marxo corrent.
Vale. Capi tot. Sortiu!
Bueno, i mentre estàvem dins de l'aigua, ens va arribar una onada bastant important, no?
Sí, n'hi havia unes quantes, però n'hi havia una que era més gran que totes.
Sí, vam sortir corrents i, bueno, va agafar també a les persones que hi havia fora, es van mullar els peus.
Sí, no sé, ens va acompanyar, és com si ens abracés l'onada en contra dels boyers mirons, que eren els nostres companys del programa.
Sí, llavors van tindre que començar a agafar les bosses corrents i sortir de, diguéssim, que de l'aigua que arrossegava l'onada. Doncs deixem l'àudio.
La bossa, agafa la bossa! S'ha pujat la marea!
Merda!
Agafeu les coses!
Hòstia, però què és això?
Les sabates aquelles!
Hi ha una que fura,
les meves!
La d'allò! La manta, la manta! I volíeu que s'esperés...
Què ha passat aquí? És que clar, hi ha un... Mira aquesta onada!
Heu provocat! Un tsunami!
Un tsunami!
Hem fet un tsunami.
Ha estat molt bo.
Hem fet una merda, tio.
Però ara no fa fred, eh?
La llàstima ha sigut, Cesc, que ningú ens ha gravat a nosaltres corrent.
Ja, hòstia, hauríem d'haver portat naltros una càmera, eh?
Què, com està vostè?
Estic...
Albae, vine cap aquí.
Albae, vine.
El va, eh?
Porto un arbornós, ella.
Sí,
porto
un arbornós.
Com has viscut aquest moment?
Uah, no m'havia aconseguit banyar mai el Cantàbric. És la primera vegada.
Sí, hem de... Ah, mai, eh? Mai a l'hivern.
Hem de dir que...
Ni a l'estiu, tampoc, eh?
No, hem de dir que fora de l'aigua fa 12 graus o 13.
Bueno, però jo estic molt millor, eh?
Però jo no.
Això porta bona sort, aquestes coses. Això super... ho diuen les jaies,
només
eh?
Només...
Porta bona sort.
Ara trepitgem una merda i ja està, loteria.
Hòstia, però que seràs tot aquí a prendre pel cul, eh? Però com ha sigut? Va, si mira, ha sigut un tsunami i ja està, ja ha tornat...
No.
Mira. Sí, molt bé, eh?
Ens hem mullat tots, eh?
Hòstia, enfoqueu el basi com va de rebejat. La Susana també. La Clara s'ha mullat o no? La més llesta.
Jo tampoc.
Si vols, pots penjar-me la tovallola del mugró.
Jo m'he mullat per salvar-te la roba.
Que el tinc dur, com sembla, saps?
Oh, mira, com penja robes.
No penja robes.
Jo m'he salvat la vida, diré.
Em despediré, no? Que la setmana que ve...
No, encara no m'ha acabat, que després hem d'anar a prendre alguna cosa, tornem a connectar, etc.
Connectem un altre cop. Vinga, a prendre per
després col·laborar. Després ja... Sempre tens temps d'acomiadar-te.
Això, un cop ja fora de l'aigua, després de passar l'onada, bueno, ja he aixugat...
El petit calvari.
El petit calvari que vam passar, perquè clar, es van mullar més d'una sabata, es van mullar, i ja ens vam assecar, ens vam canviar, i bueno, una mica, doncs, l'àudio explica, doncs, les opinions que vam tindre.
Sí, sobretot el Bas i la Susana van quedar ben xops.
Sí, va deixar
a part d'altres. I a part d'això, algunes bosses i roba que hi havia a les bosses, unes, com has dit, unes sabates, però després tot torna a la normalitat.
Sí, tenim la sospita de que potser és alguna deessa Euskaldun que va invocar l'Albae.
Sí, l'Albae ho diu aquí, ens ho dirà també aquí el tall d'àudio, però també a la seva secció.
Sí.
Ens traurà l'entrellat, eh?
Sent una bruixa, tampoc m'estranyaria que pogués invocar aquest tipus
de... Va ser culpa seva, és que es va voler banyar.
Es va voler banyar
i
va fer enfadar el mar.
Però després estàvem molt relaxats aixugant-nos, això sí. Vinga, som-hi.
I ja ens hem canviat, bueno, més o menys, Albae, com ho portes?
Bé, jo bé.
No vas nueta ja, eh?
No, jo estic a l'Antoneta ara, amb els mitjons secs.
Això és el millor, ja, eh? És com tornar a néixer.
Sí. Ah, l'aigua estava fresqueta, però sí, estava bé.
Aquí hi ha més gent, vostè s'ha mullat, Núria?
Jo per sort no, però hem hagut de córrer, vamos, aquesta onada de sorpresa, eh? Heu fet un... Com diu l'Albae, ha sigut... L'Albae qui era que ens ha fet venir la onada?
Mari,
la Mari ens ha enviat la onada.
Doncs volem una secció, una explicació sobre això, eh?
Sobre això,
o sigui, aquesta setmana, ja saps, tens feina.
Molt divertit, molt divertit.
Què? Clara, t'has mullat?
No, jo per sort no, però ha sigut molt divertit.
Tu la més llesta, eh? Allí dalt, allí...
Jo soc la més llesta de la roca.
Cigarro. Sí, sí. Però aquí hi ha una persona que jo ha patit sempre danys col·laterals.
Jo sempre mullo, jo fins al final. Si s'ha de fer, es fa. Per ignorància, sí, o per locura, però si s'ha de fer, es fa.
Ho veurem al vídeo, però...
Clar. M'ha pillat, m'ha pillat. Allà, enquadrant la foto...
Llegies un conte, eh?
Me n'estava inventant una. Vera, hi havia una vegada tres bojos que es ficaven a dintre l'aigua, amb un gos que s'ho mirava.
El gos també està per aquí, a veure si el trobem.
Suki es diu el gos.
Vine, Suki. Mira cap aquí. Parla. Ja ha dit alguna cosa, eh?
Ella i la pilota.
Aquest és l'amo?
Sí, sóc jo.
L'oient sí. Misteriós?
No, misteriós no, que em dic Jared.
Va. No, ja t'has presentat abans, però encara la gent no t'ha vist. Suposo que els vídeos sí que se't veurà.
Crec que la foto.
A la fotografia, eh?
Sí, si posarem l'oient, no? Que menja, que ens ha vingut.
Antonio, ara et veig ja amb un gorro de llana.
Amb el puf.
Un plomón, un buf.
Home, porto l'equip antipulmonia ara, estic ja preparat.
I ara anem a què anem a fer?
A calentar-nos una mica.
Una cervesa.
Una cerveseta.
Una cervesa.
Un pinxo.
Ah, això un pinxo sí, eh?
Bueno, jo com notari dono fe que s'han mullat. I ara vull fer un incís. No, jo no he sigut com els meus companys que m'han mullat els peus perquè la onada que ha vingut m'ha sorprès. Jo he sigut per empatia solidaritat amb els meus companys que m'han mullat els peus.
Perquè has volgut.
Perquè he volgut. Que quedi ben clar, eh? Vinga, doncs.
Hòstia, Basi, com t'estimo, Basi.
Jo estimo l'Albai per els mitjons.
Bueno, i després d'això, després de fer unes cerveses, ja vam poder tancar la posta. El Basi va fer de notari, va agrair a l'Albai que li va deixar uns mitjons perquè se li havien mullat els peus, i poc més, això és tot.
Sí, bueno, ens ho vam passar molt bé.
Ens ho vam passar molt bé, sí.
Va ser una bona operació de coaching. I bé, el Basi, un gran notari, també certifica en els vídeos que algun dia estaran penjats al Facebook. Els editarem, segurament serà un regal de Reixos.
Sí, sobretot donar les gràcies al nostre oient que ens va vindre a veure.
Sí, i tant.
Ha sigut un, la pròxima seran 10.
I el seu gos, com es deia?
I el seu gos que es deia Suki.
Suki, eh? Un suc petit.
Un suc petit, un
molt
suquet.
Bé.
I això és tot. Llavors, la setmana que ve ens veiem una altra vegada ja al programa,
sí,
amb una
clar.
Sessió normal, diguéssim, i ja em pensaré alguna altra aposta pels 500.
Sí, per l'any que ve ja, eh?
Per l'any que ve, sí.
A veure,
sí.
Una mica de descans, també.
Molt bona nit a tothom.
Bona nit.
L'home de gel s'ha despertat després de mil anys encarcarat i ara veu el món pitjor que quan va marxar. L'home del bot viu engaviat, no es quadra canalla.
Grande Diego!
Curiositats de banqueta amb Albert López.
Bona nit, Albert López.
Hola, bona nit.
Què, com vaig, Albert?
Molt bé.
Un
molt
mes,
bé.
Que feia que no sentíem.
Molt bé, sí, s'ha fet llarg.
Què ens portes avui?
Bueno, avui us porto una història que són diversos esportistes que s'han arruïnat al llarg de la seva carrera.
Déu-n'hi-do, tema tràgic, eh?
Sí, hi ha moltíssims, i mira, he escollit quatre.
Molt bé.
I us parlaré d'aquests quatre.
Puret en mà, veig, eh?
Sí, el puret en mà, que no falti.
La trenzo, és important.
Bueno, començo. Durant les seves carreres professionals hi han hagut diversos esportistes que han fet grans fortunes i que en alguns casos, i que sempre al retirar-se, ho han perdut tot o quasi tot per culpa de les seves addiccions. L'alcohol, les drogues, el joc o la mala vida són alguns dels motius. Començaré pel Paul Gascoigne.
Home,
un crac anglès.
Un clàssic també.
Un clàssic. L'has aliat pardes també. Actualment, amb 48 anys, va ser un futbolista anglès dels anys 90. Va tenir una infància dura, ja que era un noi molt rebel. Es va morir el seu pare d'una hemorràgia cerebral quan era petit i va tenir molts problemes amb la llei per baralles i robatoris.
Ell o son pare?
Ell, quan era petit al col·le es veu que es barallava moltíssim.
Déu-n'hi-do.
I robava a tendes i...
Déu-n'hi-do.
Sí. Quan es va retirar va començar a tenir problemes amb l'alcohol i la cocaïna. Ha estat molts cops ingressat a centres de rehabilitació, però actualment segueix tenint els mateixos problemes, a més de tenir seriosos problemes econòmics. Es veu que, pues, que s'ha arruïnat.
També tenia problemes amb la parella, no?
Sí.
Està acusat de violència
de
gènere.
Sí, sí, amb la parella va tenir problemes, es veu que la pagava i...
Ostres.
Sí, sí.
Es veu quina vida. I ara sí, sí. Actualment aquest home té 48 anys?
Sí, 48 anys.
Ostres. Sí, i no sap què fer. Bueno, segueix estant igual de malament.
Sí, sí, segueix estant, no? Molt malament.
És que recentment, potser fa 2 o 3 anys, vaig llegir a la premsa que també... que tenia un ordre d'allunyament, no?, de la seva parella,
sí,
i va anar tot begut allí.
Sí, vaig estar llegint que va estar casat 3 o 4 anys i que la seva dona va acabar fins als nassos.
Imagina't.
I sí, sí, tenia un ordre... Sí, sí, es veu que, pues, que la pagava i arribava borratxo quasi cada dia i les preparava, pues, collonades.
O sigui, que toma una infància difícil,
sí,
després
sí.
Va destacar jugant a futbol.
Sí, curiosament, sí, els casos als que parlo sempre han tingut problemes de petit ja, que sempre relacionats amb la família. O el pare ha tingut problemes, o s'ha mort algú... Mm-hmm. Sempre hi ha hagut algun... No algun motiu, però hi ha causes que després fan que potser la teva vida, quan et fas gran, pues, tens seqüeles d'allò, tens algú que fa que, pues, que el cap, pues, no et funcioni gaire bé.
A quin equip jugava?
Ha jugat a diversos equips, jugava al Tottenham, uh-huh, i després al Celtic de Glasgow, que uh-huh, també va estar amenaçat, va llegir, per l'afició del Glasgow Rangers.
Ah, del rival.
Del rival, uh-huh, perquè en un partit, no sé exactament ara mateix què va fer, però es va encarar amb ells i va estar, sí, sí, va estar...
Si va lluna nova i havia serà.
Va estar amenaçat, sí, sí, okay. Va estar amenaçat. La veritat és que les ha provat bastant
grosses. El senyor Gascoigne.
Bueno, ara parlarem d'un altre, que és el Mike Tyson.
Ah, mític també.
Que també és molt mític. Actualment, amb 49 anys, va ser un boxejador nord-americà. Va néixer a Brooklyn amb una família molt humil i va ser la mare la que va mantindre la seva família, ja que el seu pare els va abandonar des de ben petits. Aquest també va tenir una infància complicada i va tenir que estudiar en un centre d'atenció juvenil, en un reformatori, després de ser expulsat del seu col·legi. Eren constants els problemes amb la justícia, per baralles, robatoris, i va ser arrestat en moltíssimes ocasions. El fet més greu va ser la violació d'un estudiant de 18 anys i va ser condemnat a una pena de 6 anys.
Ostres. Però
sí, sí, però només en va complir 3 anys i 8 mesos.
I es va demostrar que sí, que l'havia violat.
Pues realment no ho sé, però li va caure la pena.
Déu-n'hi-do.
O sigui, li va caure la pena, sí. I a més amb aquest, pues clar, fotre's amb aquest tio, amb lo gran que és, pues...
Home, sí. Era per ser campió dels mesos passats.
Sí, no? Sí, sí.
I és el famós de la mossegada.
Sí, de la mossegada amb el Holyfield va ser,
ah,
no?
Ah,
sí,
ah.
Sí, que li va mossegar i li va arrencar un tros de...
Quin element.
Un tros d'orella. Sí, sí. Ja fa uns anys que ell mateix va declarar que estava completament arruïnat i actualment fa diversos anuncis i participa en programes de televisió. Més que res per fer diners i poder sortir endavant.
Sí, perquè deu tenir molts deutes.
Té molts deutes. Vaig llegir també que en una revista, no sé exactament ara com es deia, ha sigut un dels esportistes que més calés ha fet al llarg de la seva... Dels 50 esportistes que més diners han fet, doncs ell estava entre els 10 primers o alguna cosa així. 300 milions de dòlars vaig llegir que es va patejar.
Déu-n'hi-do.
Un dineral.
Ostres,
un dineral.
Clar, és que sí, no tens cap per portar tot això.
Home, i tant.
Mira. És una responsabilitat molt gran.
Sí, sí, fa uns anys també es va fer el tatu aquell que porta al cap. La veritat és que fa por. No me l'imagino allà a la presó, les que devia liar.
És allò que te'l trobes pel carrer i canvies de vorera.
Hòstia, està molt malament aquest tio. Només se l'ha de veure quan surt amb algun anunci i tal. No fa gaire va fer un anunci amb el Holyfield, que entra a casa seva, bueno, es veu que es van reconciliar després del...
Sí, ara t'ho anava a preguntar, després d'arrencar-li...
Sí, volem, es van reconciliar després del tema aquest i fa bastanta gràcia veure l'anunci. Si ho podeu veure, la veritat és que és curiós.
Ja ho buscarem.
És curiós, és curiós. Després, un altre dels que parlaré és el Julio Alberto.
Ah, aquest, a casa nostra.
Això mateix, un exjugador del Barça dels anys 80, actualment amb 57 anys. Entre altres, va coincidir amb el Maradona, que també va tenir problemes amb la cocaïna. El Julio Alberto va intentar suïcidar-se estant a l'habitació d'un hotel a Barcelona, després de consumir droga. Però el van agafar a l'últim moment quan estava a punt de tirar-se pel balcó. Curiosament, en un partit d'homenatge a Platini, el 1988, en un partit destinat a la lluita contra la droga, Julio Alberto i el mateix Maradona van jugar. Es veu que quan va arribar a Barcelona es va juntar amb el Maradona i ja va començar a tenir ja problemes amb...
O sigui, Maradona, que és el 82 que arriba...
El Maradona arriba al 82, sí.
I allí comença ja.
Allà comença ja.
No és quan va a Nàpols, no?
No. Quan va arribar a Barcelona va ser allà on va començar amb el tema aquest de la cocaïna i tal. I el Julio Alberto, que era molt amic seu, i es va juntar i feien festes i tal.
Sí,
i
no,
es
festes junts.
Hi ha un llibre molt curiós del Julio Alberto que es diu Mi Verdad, que, bueno, que jo el tinc. Uh-huh. Que explica una mica la història i la veritat és que és impressionant perquè és gent amb molts quartos i les quantitats que es foten i és impressionant, la veritat.
Els anys 90 potser va sortir aquest llibre, no?
Sí, por ahí. Sí, sí.
Josep Maria Casanovas,
sí.
Periodista esportiu mític.
Sí, mític.
Josep Maria Casanovas.
Anys després els dos van reconèixer tenir un problema amb les drogues. Sobretot, ja et dic, sobretot el Maradona, no sé si ja està recuperat ja, però es veu que no està molt centrat aquest tema.
No, a més, potser fa 10 anys deien que havia recaigut i tot.
Sí, va estar un temps que es va posar amb 100 i pico quilos.
Com una gota,
Com una gota, després es va primar molt. Però ara jo ja l'he vist algun cop per la tele i tal, i torna a estar una mica així, no sé exactament què fa i a què es dedica, però...
S'ha operat, també.
Sí.
La cirurgia però, estètica...
Jo crec que aquest tio acabarà malament.
Home, sí, acabarà, perquè ja hi ha acabat.
Acabarà molt malament. Per acabar de dir-vos que actualment ja ha recuperat, fa conferències al Julio Alberto i treballa en fundacions i organitzacions que treballen... que lluiten perquè els joves no caiguen al món de la droga.
Sí, ell està ficat en la Fundació Proyecto Hombre.
Sí. I a la Fundació del Barça també es veu que està allà...
Sí, home, doncs recomanant que no caiguin en el parany que ell va caure.
Sí. Ja per acabar parlaré del Policarpio Díaz. El Poli Díaz, actualment amb 48 anys i conegut com el Potro de Vallecas, va ser un boxejador espanyol. Pertanyia a una família de 9 germans i aviat va deixar els estudis per posar-se a treballar. Quan encara no havia deixat la boxa, va començar a gastar-se i despilfarrar els diners aconseguits, festes, drogues i demés. El 88, enganxat a la cocaïna i l'heroïna, se'n van a viure al Poblado de la Rosilla, un dels poblats madrilenys més freqüentats per drogadictes, on llogava una tenda de campanya a Llonquis a canvi d'una dosi.
Ostres, va estar vivint allí aquest home, eh?
Sí, va estar allà més tirat que una colilla. Ja retirat, va formar part de diversos programes del Centre d'Ajuda a Drogodependents i actualment imparteix cursos de boxa i treballa, he llegit, al món de la construcció.
O sigui, ell en teoria s'ha desintoxicat.
Sí, això sembla. Sí.
Déu-n'hi-do, quina vida, eh?
Sí, molt, molt malament, la veritat.
Llavors...
És que són casos molt tristos perquè són gent que ho han tingut tot i desgraciadament per culpa de la droga i clar, com tenen quartos, doncs clar, despilfarren i...
És una vida boja, eh?
S'ho acaben patejant tot.
Sí,
també les influències, la gent que tens al costat i tal, també fan alguns casos que, pues que et portin a la mala vida.
I clar, no tenir cap per fer això. Albà de Morell, bona nit.
Bona nit.
Sí, és que abans potser t'he sentit dient alguna cosa sobre algun equip que fa alguna formació als seus esportistes, perquè
bé,
una mica de cap.
Jo he sentit dir que el Barça fa formació en els seus jugadors de temes econòmics, perquè aprenguin a administrar-se els seus diners, tot el que guanyen, i després no caiguin precisament en aquests casos, no es converteixin en casos com aquests, que ho han acabat perdent tot, sinó que sàpiguen com administrar-se bé perquè els hi duri tota la vida, o puguin aconseguir una feina nova un cop s'han retirat. En el món de l'esport es retiren molt joves.
Home, sí, perquè els exemples que ens acaba de portar l'Albert, o sigui, són dramàtics.
Sí.
Tristíssims.
Sí, la veritat és que sí. I aquí acaba la meva secció d'avui. Tristament hi ha molts casos, hi ha moltíssims casos d'esportistes que ho han tingut tot i que desgraciadament ho han perdut tot. Han arruïnat la seva vida i estan intentant sortir endavant.
Doncs esperem que tinguin més cap, eh? I a part de que també és un altre tema, però les xifres desorbitades que acostumen a cobrar,
sí, sí, massa. Doncs
potser no va amb conjunció, no? O coherència en el que hi tenen dintre la carbassa. Sí, directament. Pues moltes gràcies, Albert.
Molt bé, a tu.
Fins l'any que ve.
Això mateix.
Vinga,
ens veurem.
Adéu.
Adéu. Adéu.
Fins després.
La pàgina següent, amb Núria Mampel.
Bona nit, Gabon, Núria.
Bona nit a tothom, com estem? Cesc, Antonio, com esteu del bany de l'altre dia? Espero que no us hagueu encostipat al final.
Una mica encostipat ho estava abans, eh? Però bé, va ser una gran experiència, ens ho vam passar molt bé. Vinga, què ens portes avui, Núria?
Bé, avui us porto quatre llibres que parlen sobre temes interessants, jo crec, bueno, són curiosos, i que, bueno, poden servir per regal de Nadal, vale? Són de preu relativament barat i crec que poden ser una bona opció per regalar aquestes festes. Llavors, comencem amb el primer. Triviacat, història de Catalunya, de Sílvia Marimón, de l'editorial Angle. Triviacat és com un joc de taula, però sense tauler ni daus. Es tracta d'un llibre lúdic, de preguntes i respostes perquè el lector es posi a prova sobre el que sap de la història del territori català, tot divertint-se i aprenent a la vegada. Hi trobareu preguntes com: per què els romans van desembarcar a Catalunya? Com va néixer la llegenda de les quatre barres? Qui va ser el primer intel·lectual a utilitzar el català com a llengua de cultura? O com va morir Roger de Flor? L'estructura és senzilla, una pregunta amb diverses possibilitats de resposta, però només una n'és la correcta. A continuació, el lector trobarà el perquè de cada resposta explicat i raonat de manera divertida i amena. La segona proposta que us porto és La vida va en sèrie, de Quim Casas, de l'editorial Larús. Les sèries de televisió s'han convertit en un fenomen social que al seu torn està provocant que contínuament es publiquin anàlisis sobre el tema. Quim Casas, crític de cinema i televisió del periòdico Rock Deluxe i Dirigido Por, entre altres mitjans, proposa un recorregut personal de les sèries que més ressò han tingut, ja sigui per la qualitat, per l'èxit de públic o pel caràcter pioner. Des de les sèries més antigues, com el Superagente 86, Los Vengadores o Los Picapiedra, a les més actuals com Big Bang Theory, House o Juego de Tronos, entre molts d'altres. L'autor parla de la trama, els personatges, les curiositats, la història i la crítica de cada sèrie, d'aquest volum de 75 títols. El tercer llibre que us porto avui, Descobrint la Barcelona Masònica, de Josep Maria Casas, de Quarantena Edicions. La societat masònica està envoltada de misteris i ha despertat sempre un gran interès entre els acadèmics. La seva empremta a Catalunya ha estat molt destacable i concretament a Barcelona en podem veure la influència en molts racons. Per conèixer tot aquest univers, aquest llibre ens presenta com una guia sobre la Barcelona masònica per desvelar-nos l'origen, la història i el significat dels seus rituals i símbols. A través d'un recorregut de 3 dies per diferents lògies i monuments emblemàtics de Barcelona, permet descobrir el desconegut llegat maçó que amaga la capital catalana i els principals personatges històrics que la van impulsar. Després de llegir el llibre, el lector mirarà amb uns altres ulls el llegat maçó de la ciutat i entendrà la simbologia de les petges maçòniques en monuments, edificis i façanes de Barcelona. I l'últim llibre que us porto avui és El paradís perdut, de Mercè Rodoreda, de Carme Arnau i d'Edicions 62. Com era la infantesa de Mercè Rodoreda? Carme Arnau, historiadora de l'obra de Rodoreda, aconsegueix aproximar-se gràcies a les cartes familiars inèdites que s'han conservat i que han permès a l'autora construir el passat de la creadora de clàssics com La plaça del Diamant o Mirall trencat. Una infantesa que marcaria més tard en la seva obra i que la va ajudar a créixer com a novel·lista, especialment la relació amb el seu avi, Pere Garí, que va ser important en la decisió de convertir-se en escriptora, per les històries que li explicava i per ajudar-la a fer volar la imaginació. Carme Arnau recupera les cartes que la família s'enviava entre 1909 i 1921 amb un oncle que va viatjar a Amèrica buscant fortuna. Gràcies a aquest testimoni, reconstrueixen el passat de l'escriptora més universal de les lletres catalanes. Esperem, doncs, que us agradi i jo crec que són bones opcions, com ja he comentat, perquè regaleu aquest Nadal. Bona nit!
Molt bé, Núria. Temes interessants i diferents, eh? A veure, repassaré el que has dit. El primer llibre, Triviacat, història de Catalunya, de Sílvia Marimón. El segon, La vida en sèrie, de Quim Casas. El tercer, Descobrint la Barcelona maçònica, de Josep Maria Casas. I el quart, El paradís perdut, de Mercè Rodoreda, de Carme Arnau. Vinga, Núria, fins a la setmana que ve. Gabon!
Alba i Morell, bona nit.
Bona nit.
Que ben eixuta.
Sí, ja ens vam aixecar.
Sí, vas aixugar bé, vas tenir fred. A veure, això ja
no,
ho hem sentit abans, però...
Sí, estava fresquet, però estava amb bé de temperatura.
Mocs en tens avui?
No, no massa.
Jo en tinc, però de la setmana passada, eh? No, no...
No del bany.
El dissabte, mira, ja no venia d'aquí. Però bé, va estar molt bé, eh?
La sal és bona pels constipats, diuen, sí, banyar-se a la mar.
Com una gladiadora.
He de veure el vídeo encara.
I què ens portes avui?
Doncs avui porto una introducció de Mari, la deessa basca principal. Després del que va passar dissabte és el que toca.
Sí, sí, ja la vas mencionar més en aquell moment.
Però això només serà una introducció. L'any que ve ja ens dedicarem a aprofundir en el tema i parlar de les deesses mare. Segons Barandiaran, d'entre els nombrosos personatges de la mitologia basca, destaca el de Mari, considerada com la cap de totes les divinitats del món. De les moltes formes que pot prendre, la que més es repeteix la relació amb el foc, quan es mou per la terra o per l'aire, canviant de muntanya. Quan canvia de residència, és una bola de foc que passa d'una muntanya a l'altra.
Oh, una bola de foc, eh?
Sí. Normalment resideix en el món subterrani, a les coves, totes les coves que es comuniquen amb el món exterior. Vindria a ser com la nostra molsosa, com he comentat, ja parlarem un altre dia d'ella. Com la negra Agnès, Celta, o l'Ojancana Càntabra.
Ojancana.
A Mari també se li atribueixen segrestos d'infants, però en el seu cas les víctimes són sempre nenes o noies que poden reaparèixer al cap dels anys.
Ostres, que curiós.
Normalment són gent que es porta malament...
Ah, lliçona,
sí.
La Mari. No és dolenta.
No, no. El cristianisme sí que l'ha intentat tatxar d'un personatge dolent, però no, és una... és com una mare.
És la mare d'Oscar Larry, en aquest sentit.
Sí, sí. Mari condemna la mentida, el robatori, l'orgull, l'arrogància i l'incompliment de la paraula donada, la falta de respecte als altres i la manca de solidaritat.
O sigui, castiga els vicis.
Exactament. Els que practiquen això són castigats amb la mateixa moneda, com va passar dissabte. Els pocs solidaris que no es van voler banyar, doncs els va banyar Mari.
A veure, pocs solidaris, es van donar suport, eh? Van estar amb nosaltres allí...
Van venir a riure's dels que ens ficàvem a la mar.
A fer equip, iniciem-ho així. Però també sí, a veure, s'ho van passar bé ells també, eh?
Doncs Mari els va castigar enviant-los una onada que s'ho van portar tot.
Sí, tots menys la Clara, crec que és l'única que va fer un bot i va pujar damunt d'una roca, però el Basi va acabar ben xop, eh, pobre home.
El Basi, la Susana, Miquel, el meu company, perseguint la meva roba. Mare meva.
Bé, això ja... Bé, no és un càstig diví, sí. No podríem dir, no?
No, de fet, és l'única deessa que a mi m'ha demostrat la seva existència. En casos com el del dissabte o en altres situacions per les que he passat.
O sigui, Mari, que has dit que és una bola de foc.
Bueno, és una de les seves... És una de les seves representacions. Això. Es pot presentar com una dona, es pot presentar com una vaca vermella, Beigorri, les vaques basques, com una rana belga, una àguila negra... Sí, qualsevol animal pot ser una representació d'ella. Normalment aquestes són les formes que adopta, però pot representar la que vulgui.
I dissabte com ho expliques, això?
Dissabte es va convertir en onada i van anar a atacar els que ens estaven veient en directe.
Sí, perquè quan tinguem editat el vídeo, que ja veurem a veure quan serà, però ja ho podré veure perquè va ser una sorpresa... Bé, això no estava al guió, eh?
No.
I estava al guió que nosaltres ens havíem de banyar, i ells ens gravaven, reien, etc. Però sí, en sec va venir una onada i no en va venir cap d'altre. No, no en va venir.
No, va ser la primera i l'única.
I una glopada d'aigua allí, un tsunami petitó... Però que sí que va mullar a qui havia de mullar.
Està demostrada la seva existència. L'única onada que va passar va ser just en el moment en el que nosaltres estàvem dins, anàvem a sortir, no? Va ser el moment.
Sí, a veure, nosaltres la vam veure, que venia, vam dir, hòstia, aquesta onada, caram, caram, i llavors ja ens havíem mullat, o sigui, ja ens havíem submergit i tot, cap i tot, i vam dir, vinga, va, ja en tenim prou, perquè no, les cames no ens les sentíem, eh? No les notàvem, eh?
Jo les estava movent, així que jo no les sentia.
Sí, jo no ho sé, l'Antonio, jo crec que ell tenia fred, però jo sí que un moment que dic, hòstia, de cintura cap avall no em circulava massa.
Jo hi hauria estat una estoneta més, i això que és la primera vegada que he aconseguit banyar-me en el Cantàbric.
No, doncs ho vas fer molt bé, eh? Sí, com si t'haguessis banyat tota la vida.
Tirar-m'hi de cop, és la clau.
Bueno, a l'hivern jo sí que no m'hi havia banyat, a l'hivern.
A l'estiu no puc.
A l'estiu sí.
Ficar les cames i
La primera vegada que m'hi vaig ficar anava tota convençuda i de cop vaig fer un marxa enrere de, hosti, que congelada que està aquesta aigua. Fa 5 anys, el primer contacte amb el Cantàbric que havia tingut en la vida. I se'n van riure de mi.
Vaja, no. Doncs mira, a l'hivern et va millor. És millor banyar-te d'hivern, eh?
I a veure quan els hi passi el vídeo als nois que ens van portant a aquesta platja.
Mira, quedaran ben sorpresos.
Prop de l'Estelugatxe, vam fer la ruta i després ens en vam anar a banyar. I riuran també.
No, sí, és com una campiona. Doncs bé, Alba, eh? Fins aquí, no?
Sí, avui més curteta, però... havíem de parlar. Sí, és que si no ja en comptes de fer una introducció farem una explicació.
Ja està bé, i un dia ja farem un monogràfic, perquè aquest programa l'Antonio ha endrapat de valent els minuts amb la seva secció, i bé, doncs ja ho farem un altre dia.
Sí, l'any que ve tindrem temps de parlar de les deesses mare, de la Molsosa sobretot, que vull parlar-ne d'ella.
Sí. Perquè ho hem de conèixer.
Sí,
perquè hi haurà molta gent que no sabrà ni qui és, ni què és, ni què feia.
És un personatge molt curiós i molt poc conegut pels catalans.
Sí, sí, sí.
Hem de parlar d'ella, que Mari és més coneguda, però la Molsosa no.
Així... com a catalans ho hem de saber, també.
Sí,
eh?
Doncs vinga.
Vinga, doncs.
L'agenda cultural.
El divendres 18 de desembre, a Bilbao, tenim el Ballet Estatal de Geòrgia, el Teatro Campos Elíseos, el 18 i el 19 de desembre a les 8.
Els dies 17 i 18 de desembre, el concert de Nadal de l'Orquestra Simfònica de Bilbao, al Palacio Euskalduna, a 8:15.
A Bilbao tenim el concert de Barri Brava, a Santana 27, a 9:45 de la nit.
A la Rockstar de Bilbao, a 9:15 de la nit, Ironwood.
Seguim a Bilbao, el concert de Tiro Bajo, a la Lòndiga, a 9:00 de la nit.
A Leioa, a la sala Cultur Leioa, a 9:00 de la nit, Traveling Brothers.
A Baracaldo, el concert de Nadal amb els alumnes del Conservatori, al Teatre de Baracaldo, a 8:00 del vespre.
I a Gordiz, com sempre, al Xurrut, a 8:00 del vespre, Acid Mes, Mestuz, Mezmeido.
El dissabte 19, a Bilbao, tenim el cabaret Chihuahua, al pavellón 6, a 9:00 de la nit, i això seguirà aquest cap de setmana i el següent.
A Bilbao, el concert de Zeri Kruger, a Santana 27, a 9:00 de la nit.
A Bilbao, la Guàrdia Vieja del Tango, al Centro Cívico de Ocharcoaga, a 8:15 del vespre.
Al Gaztetxe Udondo de Leioa tenim diversos concerts, Preocupa-les, Bajo Axpe, Big Mouth i Radiofòbia, a 8:00 del vespre.
A Gorliz, La Mordida, com no, al Pap Xurrut, a 9:45 de la nit.
A Rigorriaga, els grups Boogie Riders i Compromiso Social, al Bar Sorguinye, a 9:00 de la nit.
I el diumenge 20, a Bilbao, tenim el concert de Rupert Ordorica, al Café Enxòquia, a 10:00 de la nit.
I acabem al Palacio Euskalduna de Bilbao amb el concert Mississippi Gospel Choir, a 8:00 del vespre. Bona nit, Gabon.
Passeu-vos-ho molt bé.
Tendre dolça nit d'hivern.
Bé, ja hem acabat el programa previ al de Nadal. Hem felicitat el Café Enxòquia pels seus 20 anys d'història al servei de la cultura. La Clara ha xerrat amb Albert Solari i Xaviera Morissa. Amb l'Antonio hem repassat els millors moments de la remullada a l'Arena Ondarcha. L'Albert ens ha posat exemples d'esportistes que han llançat per la borda tot el que havien guanyat durant la seva carrera. La Núria ens ha proposat 4 llibres per regalar aquest Nadal. L'Albae ens ha fet una explicació mitològica sobre la glopada d'aigua sobtada del dissabte passat. I a l'Agenda Cultural us hem fet la proposta setmanal d'oci. Ens escoltareu al 96.0 FM i a bilboiria.eus els dijous a 11:00 de la nit i la repetició cada diumenge a 1:00 del migdia. Podeu descarregar el podcast des de bilboiria.eus o redirigit des de casalbilbao.cat i també des de la nostra pàgina de Facebook De mica en mica s'omple la pica. Recordeu que qualsevol petició ens la podeu fer arribar per mitjà del correu electrònic micaenmicairratia@gmail.com i del nostre compte de Twitter @micaenmicapica. Gràcies per acompanyar-nos cada dijous a la nit. Agraïm a la Núria Francisco per posar la seva veu a la nostra disposició per cada indicatiu del programa. Tot un luxe. Bé, i ara ja sabeu el que toca. Anar a dormir amb el nostre conte. On de lo eguin.
Per els camins que he corregut no hi havia arbredes, només dolors dels meus amors que vaig deixar enrere.
La famosa pluja de Piombino. Una vegada, a Piombino, hi van ploure confits. Queien grossos com els grans d'una pedregada, però eren de tots colors. Verds, rosa, lila, blancs, blaus... Un vailet se'n va posar a la boca un de verd només per provar-lo i li va trobar gust de menta. Un altre va provar un de vermell i tenia gust de maduixa. «Són confits! Són confits!» I apa, tothom al carrer a omplir-se les butxaques. Amb prou feines tenien temps de recollir-se'ls de tan espessos que queien. La pluja va caure poca estona, però va deixar els carrers coberts d'una catifa de confits que queien, garranyic, garranyec, quan els trepitjaves. Els xiquets, quan tornaven d'escola, encara en van trobar prou com per omplir-se'n les carteres. Les velletes n'havien arreplegat molts i feien farcells d'allò més bonics amb els seus mocadors de cap. Va ser una gran diada. Encara avui hi ha molta gent que espera que del cel ploguin confits, però aquell núvol no ha tornat a passar mai més per Piombino, ni per Torí, i potser no passarà mai tampoc per Cremona.